Bon dia, us donem la benvinguda al primer programa de la segona temporada de Recordant Records. Sí, ho heu escoltat bé, he dit primer programa i no secció. La temporada passada vam iniciar aquest projecte radiofònic de la mà de l'equip professional que treballa al Centre de Dia de Constantí i les persones grans del centre. Es tractava d'una secció que cada mes s'integrava dintre del nostre magazín diari un dia més, en què aquestes persones grans del centre de dia ens parlaven dels seus records, les seves memòries i les seves vivències personals. Cada mes ens vam endinsant els records dels nostres protagonistes, emmarcats en l'època de l'any en la que ens trobàvem, en les festivitats que marcava el calendari i també fins i tot en receptes de cuina relacionades amb aquesta època de l'any. També ens parlaven de refranys, les dites populars i protagonitzaven animades tertúlies. Gràcies a la inestimable col·laboració de les treballadores del centre de dia i a la veu i al testimoni dels nostres protagonistes, la secció va anar creixent i va anar agafant una personalitat pròpia. Però sobretot ens vam trobar amb la gran acollida que Recordant Records tenia entre els nostres oients i seguidors. Per aquest motiu, aquesta temporada hem decidit que Recordant Records passi a ser un programa amb entitat pròpia dintre de la nostra programació. El podreu escoltar els dijous a les 10 del matí. L'essència de Recordant Records es manté inalterable. Volem que el programa ens segueixi aportant la visió més humana i més personal de les nostres persones grans amb la inestimable col·laboració de les professionals del centre de dia. Això sí, aquest any volem que els oients i seguidors de Constantí Ràdio ens ajudeu a fer possible el programa a través de les xarxes socials oficials de Constantí Ràdio o també directament a través de les vostres suggerències al personal del centre de dia. Volem que ens ajudeu i ens feu arribar aquestes peticions sobre quins temes o quins continguts us agradaria que els nostres protagonistes plantegin a cada programa de Recordant Records. I dintre de les novetats d'aquesta temporada, en aquest primer programa us presentem la primera sorpresa, i és que avui els nostres protagonistes, les persones grans del centre de dia, s'han desplaçat fins als estudis de Constantí Ràdio per fer aquest primer programa. I avui tinc l'immens honor de saludar a la Isabel. Isabel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A l'Agustina. Agustina, bon dia.
Bon dia.
A la Tresina. Tresina, què tal? Bon dia.
Bon dia, sóc al meu carrer.
Sí, ara ho explicarem, això. I al Narcís. Narcís, bon dia.
Bon dia.
Gràcies a tots i a totes per ser aquí i també, evidentment, saludo a la Maria Montserrat, la directora del Centre de Dia. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I a la Raquel Franco, la gerocultora del Centre de Dia. Què tal, Raquel?
Molt bé, bon dia.
Moltes gràcies, com dèiem. Aquest any el programa tindrà novetats, però avui per nosaltres és un privilegi que avui ens acompanyeu aquí, no? Que us hagueu desplaçat, perquè normalment doncs, érem nosaltres els que veníem al Centre de Dia. Avui ens retorneu la visita en aquest primer programa. Jo veig que per tots vostès és una emoció important, no? El fet de venir a una ràdio. Em sembla que és la primera vegada que tots vosaltres esteu en uns estudis de ràdio, Isabel.
Sí, primera vegada.
Agustina.
Oh, i tant. No havia vist mai cap.
I què els hi sembla això d'estar per primera vegada en uns estudis de ràdio? Narcís, que el veig emocionat.
És bonic.
Sí. És bonic, eh? I la Tresina?
Jo també, perquè sóc al costat de casa meva.
Ens explica la Tresina que ella vivia en aquest mateix carrer, en aquest carrer de
al costat,
de l'Església Vella.
Aquí era Can Martí Peris, no?
Sí.
Doncs jo sóc al costat.
Doncs som veïns, com dèiem
veïns,
abans. Veïns,
i tinc la casa vella.
I suposo que molt records, no?, quan passa per aquest carrer, eh?
I tant que me'n recordo. Uh-huh. I tant que me'n recordo. D'aquest carrer i de l'altre. Ara visco on hi ha la pizzeria, al costat.
A la Raval.
En un pis, un pis. Però la casa vella la tinc aquí, és al costat d'aquesta, a la segona. Uh-huh. Ara som a Can Martí Peris, no?
Sí.
Doncs la segona és meva. Uh-huh. Va en nom de Teresa Espanyol.
Molt bé. Eh? I la Isabel també vivia ben a prop d'aquí, al carrer del Castell,
sí,
Isabel.
A la meitat del carrer del doctor, del carrer del Castell. Bé, no m'ha sortit doctor perquè amb la guerra van canviar els noms i era el doctor Robert, sí, el nom del carrer. Però en acabat va tornar als orígens i és el carrer del Castell.
Mm-hmm. I també
jo sóc filla del número 26. Que al darrere tenim el casino I exactament hi havia un bar, bueno, el bar, i a continuació hi ha el casino. La nostra casa, és clar, com que és el carrer més alt del poble, aquest i l'altre, però l'altre potser encara és una mica més alt que aquí. Nosaltres donem a la plaça del Castell, bueno, i aquest també, per això. I bueno, la nostra casa era altíssima i s'agradava molt anar dalt al terrat perquè vèiem tot l'horraderes del poble, de la Canonja i Tarragona. Sí, i a la carretera vèiem els cotxes de línia, bé, els cotxes, no hi havia gaires de cotxes, però el cotxe de línia hi va ser sempre, que els amos eren Gasparó, que aquesta casa encara existeix. I bé, bueno, s'agradava molt anar a dalt al terrat perquè era tan alt que dominava tot el terme fins a la Canonja. I també vèiem el mar i algú de... que entraven els barcos. Entraven i sortien.
Tenien unes vistes privilegiades, eh?
Era molt alt i allò era, bueno, era una mica d'espectacle, també. A part de ser a la casa, i s'agradava molt anar al terrat.
Imagino com a la Teresina també molt record, suposo, no? Passejar per aquests carrers.
Sí, sí, a mi m'emociona tot això, perquè, doncs, bueno, vaig ser la petita de néixer de quatre germans, i, esclar, vaig ser la petita i els tres germans ja no existeixen. Quedo jo perquè vaig ser la petita, però amb tot ja he complert 93 anys. Déu-n'hi-do.
Molt bé, però molt ben portats, eh, Isabel?
Sí, sí, sí.
Jo deia abans que aquest era el primer programa de la nova temporada i que aquest any, doncs, tindrien un programa propi. L'any passat la secció s'emmarcava dintre d'un magazín, no? Però aquest any, sobretot gràcies a la bona resposta que va tenir entre els nostres oients, que doncs, els hi va agradar força la seva col·laboració, doncs hem cregut oportú que el programa passi a tenir una entitat pròpia. És a dir, tindran una hora de ràdio en què seran protagonistes, eh? I això, no sé, Agustina, això de ser protagonista d'un programa de ràdio...
No, com... no es veu gaire això, eh?
No, no.
Quan ho dic al poble, diuen això.
L'Agustina, que crec que ho dèiem abans, no ha fallat en cap dels programes de Recordant Records, que ens explica que és de Guimarà. Allà al poble què li diuen de que vostè és protagonista d'un programa de ràdio?
A certa vegada encara no ho he dit a ningú.
Encara no?
No, ha sigut molt tendre, això.
Ah, sí, aquest és, clar, que això és just... Avui comencem, eh? Avui comencem, no? Però a partir d'ara, doncs, seran, com dèiem, protagonistes d'un programa propi.
Jo, la setmana que ve, ja ho diré a la peluqueria.
I aquest any, el que dèiem...
Però hi ha poca gent en aquell poble, són molt poquets, eh?
Sí.
De cada vegada més. Ja. Perquè som gent gran, i la gent gran només que agafis una miqueta de cosa ja tens d'anar amb els fills o amb una residència. És així.
Ja. Dèiem abans, i aquí també vull parlar amb la Raquel i la Maria, que aquest any volem introduir algunes novetats, no? Volem fer una mica més àgil el programa, no? L'any passat ja vam parlar del que eren els records, ho vam emmarcar en l'època de l'any, i per no repetir-nos hem intentat que aquest any, doncs, hi hagi doncs, alguns temes que centrin aquestes tertúlies que protagonitzen cada mes els nostres protagonistes, no? I aquest any, doncs, ja tenim alguns temes pensats, Maria i Raquel. Maria.
Bueno, la setmana passada, quan vam estar parlant amb vosaltres i ens vau proposar que potser podríem tenir programa propi, doncs vam estar parlant-ho amb les persones que treballem al centre de dia i amb les persones grans que formem part al centre de dia. Ens va semblar una idea genial i per nosaltres és un nou repte. Llavors, clar, pensàvem, bueno, com ho podem fer, què podem fer perquè sigui àgil i perquè ells hi puguin participar. Llavors vam pensar que amb la Marta Serraïma, que vau fer l'entrevista amb ella, doncs seguiríem fent la col·laboració, que per nosaltres és molt important, i ella faria un escrit o dos en funció de la temàtica, i vam pensar que potser el que podríem fer és cada programa de ràdio dedicar-lo a un únic tema, si és que ens en sortim. Llavors intentaríem fer petites tertúlies amb grups més reduïts que poguéssim participar ells i poguéssim tenir i explicar les vivències que els recorda aquest tema en concret. Hem pensat també que com que ells ja ho has vist que en un moment estan explicant on vivien, mm-hmm. què veien des de casa seva, els records que tenen, el poble d'on viuen, què fan... La Tresina ens explica que ella era veïna d'aquí, doncs tots tenen moltes efemèrides per explicar-nos i fer una petita secció dedicada a un d'ells cada programa en la que nosaltres hem pensat que es podria dir ells ens diuen i que ens expliquessin algun tema en concret. I després pensaven que en funció de la temàtica que tinguem, doncs potser podríem entrevistar algú del poble relacionada amb aquella temàtica.
És a dir, que aquest any també faran d'entrevistadors, no
sí.
només de tertulians.
Sí,
Narcís,
ho intentarem.
Això de fer entrevistador, com ho veu?
No ho sé.
Ja s'hi trobarà, no? Ja s'hi trobarà. Sí. Però amb ganes, no?, de ser protagonista d'un programa de ràdio aquest any, eh?
Ja ho prepararem, Narcís. Segur que...
Amb l'ajuda de la Raquel, segur...
Tot sortirà bé.
Tot sortirà
i
bé.
Prepararem les preguntes i després només serà que valtros amb aquesta persona li feu i serà fàcil, serà fàcil.
Sí, i si no, doncs canviarem de format. Tampoc no tenim gaire problema per això.
A mi la
secció
aquesta de fer-li l'entrevista amb ells em fa moltíssima il·lusió, no? Penso que se'ls ha sentit, no? Se'ls ha sentit parlar per la ràdio, però no els coneixem com a persones, no? I és maco que ells ens puguin explicar perquè amb tots els anys de vivències hi ha moltes, moltes anècdotes que ens poden dir, eh? Mm-hmm.
Doncs aquesta serà una mica la via per on anirà aquest any el programa i en aquest primer programa de la temporada, a banda de que ens hagin vingut a veure aquí a la ràdio, ja havíem pensat un contingut, no? Que doncs la tardor és una època de l'any on a banda de moltes coses com la castanyada, etc, també hi ha molts festivals de cinema.
Sí, i hem pensat que doncs ells el cinema forma part de la seva vida. La ràdio encara més, però el cinema també, llavors, ells tenen moltes vivències de quan havien anat al cinema, de que més petits, de més grans, què havia significat per ells i quines pel·lícules havien sigut emblemàtiques per ells. Llavors hem pensat que potser podria ser un bon tema d'arrencada i a partir d'aquí ja veurem el que sortirà, no? Però la intenció és, a partir d'un tema, anar fent. I el cinema, doncs, per ells els porta records macos. No, no Agustina?
Que devia ser una novetat, no?
Però no intentau. Nosaltres farem el que podrem.
Sí, però segur que se'n recorda d'alguna pel·lícula que la va marcar Agustina.
Jo li vaig dir que no me'n recordo de cap, eh?
No, però ja el Raquel li farà memòria.
No, prou que em fa ella.
No, ara parlava la Maria d'un programa que crec que va ser dels més macos que vam fer l'any passat, ara que parlaves dels records relacionats amb la ràdio. Recordeu el programa que vau explicar el que recordàveu de la ràdio, els vostres records radiofònics, en recordeu d'aquest programa que vam fer coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio i tots vostès ens van explicar els records que vostès tenien relacionats amb la ràdio, no? Què recordaven, Elena Francis, etcètera, se'n recorden,
ja
no?
L'escoltava. Cosia, feia confecció i la ràdio engegat a la Francis, a veure què ens deia.
Sí, sí. Aquell va ser un dels programes més especials, sí, de la primera temporada. Doncs aquest any, amb això del cinema, també doncs sortiran records, sortiran imatges i sortiran vivències personals que segurament doncs, ens farà molta il·lusió escoltar en aquest primer programa.
A veure.
Sí. Veurem si hi havia cinema aquí a Constantí, si no n'hi havia, si n'hi havia a Guimarà, si n'hi havia, quants cinemes hi havia a Tarragona. Vull dir... Tenim molts punts de vista, no? Quan vau anar per primera vegada al cine, si anàveu sols, acompanyats, no?
Quan festejàvem.
Nosaltres passàvem, no, jo ho deia a la Raquel, quan érem jovens passàvem per sota les abrics i d'allò i ens colàvem.
Es colaven al cinema.
No pagaves al cine?
No pagàvem, ens colàvem.
Això és una anècdota també que ens haurà d'explicar, Agustina.
Bueno, no ho diem tot ara, que si no ens quedarà.
Doncs això és el que més o menys podreu escoltar en aquest primer programa. Aquesta tertúlia que protagonitzaran les persones grans del centre de dia en aquest primer programa ens parlaran dels seus records relacionats amb el cinema. I ja també, doncs, com dèiem en la introducció, us obrirem la possibilitat de que ens feu arribar suggeriments, no? De que ens plantegeu als oients temes a les nostres xarxes socials, fins i tot jo deia també que us poden adreçar directament al centre de dia i fer també propostes
sobre els temes que volen que aquest any siguin els protagonistes de cadascun dels nostres programes.
Ens agradaria molt, no?, que si, ja que el poble ens escolta, no?, que ens donguessin temes amb els quals poguéssim parlar amb ells, no?, i seria una manera de, bueno, de tindre una mica de contacte.
I també teníem abans una conversa amb la Maria en la que també se'ns acudia això, no? Aquest any aprofitarem també, doncs, la bona acollida que tenia tot el que publicàvem sobre aquest programa, no?, a les xarxes socials de la ràdio, el fet de que també podrem veure els nostres protagonistes, no?, en altres èpoques de la seva vida, que els seus familiars i amics els puguin reconèixer, no? També obrirem el que és el programa també a les xarxes socials aquest any.
Bueno, havíem pensat, doncs, poder preguntar als nostres oients si realment els reconeixen, no? Perquè ara tenen, com l'Isabel ha dit, 93 anys, però nosaltres tenim unes imatges de l'Isabel quan en tenia 18 i 19 que són espectaculars. Llavors intentarem posar de tant en tant alguna fotografia d'ells quan era jove, amb el seu permís, evidentment, i a veure si la gent els pot reconèixer. I és una manera també de fer més partícip també el poble.
Molt bé, doncs ja veieu, una temporada plena de novetats i plena de sorpreses, la d'aquest any. Jo vull agrair avui molt especialment a l'Agustina, a la Isabel, a la Tresina i al Narcís que ens hagin acompanyat. Jo suposo que per vostès també ha sigut una bonica experiència això d'estar per primera vegada. Doncs moltíssimes gràcies i ens anirem veient al llarg de l'any amb aquesta col·laboració.
Ja els coneixem.
Ara ja ens coneixem, Podríem anar a fer un cafè també algun dia, Agustina? Sí. Molt bé, doncs.
Per què no?
I tant, quan vostè vulgui. Doncs moltíssimes gràcies i ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del matí anècdotes i vivències com aquestes que ens explicaven les podreu escoltar aquesta nova temporada Recordant Records. Gràcies també a la Raquel i a la Maria.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Fins ben aviat.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
I avui en aquest primer programa de Recordant Records escoltarem també una tertúlia sobre el cinema d'època entre les persones grans del Centre de Dia i la gerocultora Raquel Franco.
Bueno, com us deia, no? Tornem a la ràdio, d'acord? I aquest mes parlarem del cinema. Jo us posaré uns trossos d'algunes pel·lícules que crec que són de la vostra època i jo no domino. Però bueno, vosaltres me podeu anar dient cosetes, a veure si recordeu qui són, quines pel·lícules són, quins records teniu, si vau anar al cine, si no vau anar al cine, si hi havia cine als vostres pobles o a la vostra ciutat, i a poc a veure que en surt de tot això, d'acord? Ara tu em deies, Narcís, quan has vist aquesta imatge, què t'ha vingut al cap?
La Rita Hayworth.
La Rita Hayworth. Ah, i què feia la Rita Hayworth?
Era una... cantava i ballava.
Ah, sí? I què sabeu quina és aquesta pel·lícula que tenim amb imatge ara mateix?
No, el nom no la sé.
Bueno, jo ara us posaré el trosset i a veure si la recordeu, d'acord? Vinga. Com es diu?
Hilda.
Ah, la recordeu, aquesta pel·lícula? I què feia amb el guà? Que se'n recordeu?
Se'l treia i el seria com de ventall.
Oh, era maca, aquesta noia?
Sí.
Molt atractiva, trobo, no?
Sí, la Rita Hayworth.
Com es deia qui acompanyava a la
Rita? Glenn Ford.
El Glenn Ford. Que se'n recordeu del Glenn Ford, no? Ara posaré...
No eren pel·liculeres, aquestes noies.
No eren pel·liculeres. Que anava al cine, vostè, Narcís?
Jo és l'únic lloc que anava.
Ah, sí?
Perquè no anava a ballar per la mà.
Ah, bueno.
Hasta aquí va haver una dona que em va agafar la mà i va dir, a ballar.
Molt bé. Però que hi havia cines a Tarragona?
Sí.
Quins cinemes hi havia a Tarragona?
El Tarragona, el Modern, el Catalunya, el Fèmina...
Déu-n'hi-do. Es notava que era la capital, no? Era la capital. I... Te'n recordes quan costava anar al cine?
No.
I anaves sovint?
Era l'únic costum que anava.
Bueno, i t'agrada... Què feien, una pel·lícula només o en feien més d'una?
No, dos pel·lícules.
O sigui, tu pagaves i podies veure...
Dos pel·lícules.
Ah, escolta, i es menjava algú? Ara, quan vas al cine, menges crispetes.
Pues també, sí, crispetes, palomites i bocadillos.
I bocadillos!
A tot!
Molt bé. Agustina, i vostè, que anava al cine allà a Guimarà?
No, no.
Però hi havia cinema a Guimarà?
Sí. Sí, que el dia abans hi portaven a la cartellera i hi posaven com uns retratos que podies veure del que es tractava, però no hi anàvem gaire. No hi anava gaire al cine.
Per què?
Doncs sí, no hi havia, el que diu, no hi havia cèntims i no... I no hi anàvem, ballàvem més aviat, anàvem a ballar sardanes.
A ballar sardanes. Sí. I si anaves alguna vegada al cine?
Si anàvem alguna vegada al cine, tota la cosa sap què fèiem?
No.
Doncs mira, passàvem a sota de l'abric de la, del que portaven llarg per posar passar de franc.
Us colàvem?
Us colàvem.
Bueno, ben fet, escolta.
No teníeu cèntims.
No.
No.
Ah.
I tu, Maria, que vas anar al cine, aquí a Constantí, que hi havia cinema?
Em sembla que sí que n'hi havia.
Hi havia cinema aquí a Constantí?
Sí, sí, però a casa no em donaven cèntims per anar al cine.
Per què?
Ah, perquè, mira, no ho sé, no ho sé. Tenia dos germans, l'Emili, i jo ho havia de respectar tot.
I no era moment d'anar al cine? No, no era moment?
Sí, no. I a les escales... A mi no em donaven cèntims. I llavors quedàvem a les escales... alguna altra amiga, i quan el porter li donava la gana, se deixava passar.
Ah, i recordes alguna pel·lícula de, que veiessis al cinema?
No.
Coneguda?
No.
Que anava sola?
O amb amigues.
Amb amigues.
Sí.
I més endavant, amb el teu marit, hi vas anar al cine?
Sí, i tant.
Ah, llavors
oh,
sí.
Ell sí. Ui, ell sí, estava, era entès, molt entès. Molt entès i molt llest. Això sí que ho tenia.
Li agradava molt el cinema, al teu
molt,
marit?
Molt, molt.
I que anàveu aquí o baixàveu a Tarragona?
No, no, a Constantí.
Aquí a Constantí. Mm. Així que el teu marit era un gran amant del cine?
Sí. Sí, però era molt llest també, molt llest. Ja sabia quan començava, ja sabia com m'havia d'acabar.
Ostres, doncs podia haver sigut director de cine, no?
No, no sé, no sé què t'haig de dir. Però...
Potser s'hagués, el que s'hagués proposat.
Eh?
Potser si s'ho hagués proposat, hagués fet una pel·lícula i tot.
Home, ja no hi penso en això, però sí, era molt llest també, home, molt.
Molt bé, molt bé.
Un comerciant ha de tindre molta vista per ser comerciant i tractar amb pagesos i comprar i vendre. O comprar és una cosa i el vendre també. I ell amb això era 100%. Jo sí que
bon artista.
De comerciant, de comerç, el comerç. Ho dominava molt bé.
Uh-huh. Quina era aquesta pel·lícula que estàvem mirant? Quina era?
Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó. Maria, sí. Què em dius?
No, ja ho sabia. Tot el que sé ja ho ha dit.
No, tu m'has dit que aquesta dona què feia? M'has dit que feia un jurament, no?
Sí, que feia un jurament. Ara m'agafes de fred.
T'has esborronat quan has vist la Fèlix? Sí. Que us porta records, això?
Sí, molt.
De quan?
De quan érem molt joves. A vegades no els hi deixaven anar perquè feien una pel·lícula o una altra.
I segons la pel·lícula...
Tampoc no s'hi podia anar,
no
almenys a mi.
Anar, no.
Per què? Que hi havia censura?
Sí, ui, molta!
Mare meva!
Com que hi havia censura? Què vol dir això de la censura? A veure, expliqueu-m'ho.
Per l'edat. L'edat, segons quina edat tenies, menys de 18 anys no entraves.
Ah!
En segons quines pel·lícules.
No entraves al cine.
O sigui, diuen els teus companys que hi havia censura al cinema.
Sí, però jo no vaig ser molt de cine. És que, i quan ja hi anava amb el meu home festejant, quan començava la pel·lícula i ell ja sabia com havia d'acabar.
Però aquesta pel·lícula, Lo que el viento se llevó...
Sí, que te va tindre molta fama, molta fama.
Molta fama, no?
Sí, sí.
Com es deia ella? La senyorita Escarlata, no? Sí. La senyorita Escarlata. I com es deia ell? Que se'n recordeu com es deia ell?
No.
El Clark...
Gable.
Clark Gable, eh? Aquesta és una altra de les pel·lícules mítiques del cinema. Però n'hi ha moltes més que són mítiques. A veure, doncs, o sigui que tu dius, no?, que en el cine no estava ben vist...
No estava... Avui per les monges ho tenien prohibit. Si anàvem al cine, pues, no sé, te castigaven amb algú, perquè al cine...
Per què?
O perquè era pecat. Oh, ves, els homes i dones abraçaven i bueno, tot això, d'elles, no.
Bueno, però no totes les pel·lícules sortia això, no? Bé. Però era com algo...
perillós.
Era algo perillós, Maria? Déu-n'hi-do. Escolta'm, Narcís, qui és aquest senyor que veus aquí a la pantalla?
Charles Heston.
El Charlton Heston. Ahà, i la pel·lícula?
No ho sé.
No te'n recordo? Ben-Hur!
Sí, Ben-Hur.
La pel·lícula Ben-Hur!
Sí. I n'hi va haver una també molt famosa, Lo que el viento se llevó.
Ah, sí, aquesta, que hem vist fa un moment. Aquesta potser era una pel·lícula que es posava molt per Setmana Santa, aquesta de Ben-Hur. Eh? N'hi havia unes altres que eren molt típiques de Setmana Santa. Ara miraré de buscar-vos-les i ho mirem, d'acord? Si volies anar al cine a Tarragona, quin era el problema?
No, jo parlo dels nois, eh? Perquè les dones no hi anaven al cine.
Ah, què em deies del cotxe de línia, doncs?
Bé, no, el cotxe de línia ja sí, més, ja més gran. Per anar a Tarragona sí, però llavors havíem de rumiar que d'avinguda no teníem cotxe.
A la nit no n'hi havia, com si diguéssim. No. Només n'hi havia durant el dia. Vale. Home, això ja era un problema.
I tant. Certa hora de la tarda hi havia un límit per agafar el cotxe de línia i en acabat per anar caminant ja no convidava.
No convidava. En quin cine anaves tu, Narcís?
El principal.
Per què?
Perquè allà ens deixaven entrar els joves, els que no teníem l'edat.
Ah, vale. I on estava aquest cine del principal?
A la Rambla Vella.
Quina és aquesta, Narcís?
Cantant de Pajar la Lluvia.
I què fa ara aquest?
Canta.
I què més?
I balla.
Ja ho tinc garrit, però no per veure, eh?
Ahà. Aquesta pel·lícula també va ser molt famosa, eh?
Com se diu aquest pel·lícula?
Cantando bajo la lluvia.
Sí.
Coneguda aquesta o no?
Sí. Tindrà molta fama.
Ell era el Gene Kelly?
Sí, aquesta la vaig veure.
Aquesta sí? L'heu vist? Molt bé, i vist tot això, no? Penseu que les pel·lícules d'abans són més maques que les d'ara o sí. Què en penseu?
Jo sé que hi havia unes pel·lícules que valia la pena de no deixar-les perdre, de veure, perquè tenien una història i jo em penso que ara doncs ho fan més, no ho sé, més per passar el rato.
Ahà, que eren més interessants, vols dir. Narcís, vostè què en pensa?
Que tenien més sentiment.
Tenien més sentiment. Les pel·lícules d'ara voleu dir que són més comercials, com sí. Més per entretindre la gent?
Sí. Ara sí.
Són diferents, Maria.
Sí.
Bueno, Agustina.
No
anaves massa al cine.
No.
Bueno, però després va vindre la tele, no? I m'imagino que a la tele veieu pel·lícules.
I quan sabíem que vam poder comprar una ràdio.
Una ràdio? O una tele?
Això, bueno, també una tele.
Què et passa? Que et porta molts records.
Que no en recorda.
Home, les imatges a vegades aboquen records, no?
Que no
la sabeu qui és aquesta? Qui canta això?
Sara Montiel.
La Sara Montiel.
Lombrinas. Senyorita, ai mare, quan me vulgui emprendre rai, Rosina.
Compreme-lo, senyorita, compreme este ambiente.
Aquesta pel·lícula es deia La Violetera. La Violetera.
No sé si hi ha aquestes pel·lícules ara amb història que eren, no sé, sembla que havien de ser més interessants abans, no pas ara, o no coneixíem tant.
Ara hi ha pel·lícules que també són molt bones, que són diferents, les pel·lícules d'ara que les d'abans. Bueno, hem vist moltes imatges que suposo que us han portat records a la retina, no? A tu, Narcís, t'ha fet recordar la joventut, eh? Només deies, a què televisió el cine principal, eh? Bueno, doncs, ara ens despedim fins al mes que ve, a veure de què parlarem, ja ho veurem, eh? Els hi diem adeu?
Sí.
Diem-los adeu?
Adeu, adeu.
Okay. Adeu per sempre.
Adeu per sempre, no!
Adeu fins ara.
Adeu fins ara. Molt bé.
I tot seguit escoltem un text escrit per la Marta Serraïma i escrit per la Rosa Ferran.
Me gusta el cine. Vivo en un pueblecito pequeño cerca de Zaragoza. Me gusta el cine. Vivo en un pueblecito pequeño cerca de Zaragoza. Es un pueblo con pocos habitantes, en concreto 300 para ser exactos, pero tiene todo lo que tiene que tener. Parques verdes y con frondosos árboles, muchas plazas, todas con su fuente, tiendas, un museo, su cooperativa, el café central donde hay la sala de cine y también se utiliza para los bailes de la fiesta mayor. Esta tarde, precisamente, hemos quedado con las amigas para ir al cine a ver el último cuplé, interpretada por Sara Montiel. Nos encanta el cine y siempre que podemos quedamos en casa de Manoli, que tiene un gran desván lleno de baúles, antiguos repletos de disfraces, sombreros, cancanes, retales de brillo y lentejuelas. Nos pasamos horas y horas jugando a imitar a las actrices de la época y interpretamos sus películas tratando de adivinarlas al mismo tiempo. La madre de Manoli es modista y se dedica a hacer los vestidos para las mañicas de Zaragoza en la fiesta del Pilar. Y siempre le sobran retales, accesorios diversos que a nosotras nos sirven para hacer volar nuestra imaginación. Lina Morgan, Estrellita Castro, Concha Velasco, Marujita Díaz, Marisol, Concha Piquer, Carmen Sevilla, Paquita Rico, la misma Sara Montiel, que a mí particularmente me entusiasma y ya espero la tarde para verla en la pantalla grande con el conocido Fumando Espero. Nuestros amigos de la peña también vienen a jugar cuando terminan sus partidos de fútbol y canicas y se enfundan en trajes oscuros y polvorientos, también con los sombreros, bastones, bigotes y barbas postizas, y protagonizan sus mejores escenas imitando a José Luis López Vázquez, Joselito, Paco Martínez Soria, Fernando Fernán Gómez, Francisco Raval, entre tantos. A las 7 de la tarde hemos quedado todos en la Plaza Mayor del pueblo, justo a una calle del Café Central. Nos han dado la paga del domingo y con ella tenemos que abastarnos para la entrada y 4 dulces para ver la peli. En la barra del café central está Conchi, la madre de Luis, que va con nosotros en la peña. Es una mujer muy agradable y siempre está de buen humor. Y eso que no se lo ponemos fácil, ya que llegamos todos en pelotón y discutimos por quién se queda con la gominola más grande. Una vez en la barra, llenamos una bolsa repleta de chicles, pegadulces, caramelos, almendras garrapiñadas, patatas fritas y un sinfín de cosas más. Justo al lado está Roberto, el acomodador del cine y también el encargado de vender las entradas. Es un señor mayor, con un traje azul oscuro, lleva bigote, gafas de montura gruesa y siempre va con un aparatito metálico que agujerea las entradas y una linterna en el bolsillo superior de la americana. Compramos las entradas y ocupamos 2 filas enteras. Hemos cogido las primeras filas. Pues queremos ver a Sarita, que es así como la llaman bien de cerca. La sala de nuestro cine siempre tiene un olor peculiar, una mezcla de rancio, supongo por el tapiz de las butacas, de humedad, por ser un sitio tan grande y antiguo, y de pupurri de colonias, desde el perfume más empalagoso al Barón Dandy, tan peculiar hasta llegar a nuestro apreciado nenuco. Detrás del todo siempre se sientan nuestros hermanos, primos, vecinos más mayores, que ya empiezan a tener novietes y novietas y quieren ligar un poco. Primero el nodo, con multitud de noticias y mientras nosotros hablando, riendo, abriendo caramelos, las patatas, venga a hacer ruido. Hasta que se oye un shhh a mitad de sala que nos hace callar al momento. Se apagan del todo las luces y empieza la película. ¡Qué guapa que está Sara Montiel! Nosotras, las chicas, la miramos con atención y seguimos sus coreografías como Clavelitos, El último relicario, Fumando espero, y nuestros amigos con la boca abierta de par en par observando muslo de bien cerca. Se encienden las luces. ¡Qué pena! Ya se ha terminado. ¡Qué bien lo hemos pasado! El próximo domingo volveremos a disfrutar. ¡Qué bonito es el cine! ¡Me entusiasma! De Marta Serraima.
Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
I acabem escoltant un text escrit per la Marta Serraima sobre la pel·lícula Casablanca i que llegeix ella mateix, la Marta Serraima.
Una noche de película. Calles mojadas, humo en las chimeneas, escaparates que empiezan a prepararse para las ya cercanas Navidades. 19 de diciembre de 1946, Madrid. Estamos paseando por la céntrica calle de Preciados de Madrid junto con mi madre. Hoy es un día muy especial, ya que es el aniversario de mi prometido Ricardo. Rick, que así le llamo yo cariñosamente desde hace poco tiempo. Luego os contaré el porqué. Nos dirigimos a la joyería Germán. Tradicionalmente acudimos siempre cuando se trata de una ocasión especial. Paseando hace unas semanas, casualmente, vimos un reloj en el escaparate que a Ricardo le entusiasmó. Así que le compraré para su aniversario y se lo daré hoy. Será una gran noche. Es perfecto, a Ricardo le va a encantar. Nos lo envuelven de regalo, en cajita de piel granate y dentro de una pequeña bolsa de un brillante negro charol. Subimos por la avenida. Entre paso y paso me invade una sensación de nervios, impaciencia, alegría. De lejos ya se empieza a ver el bullicio de gente haciendo cola. Es el cine de la avenida, donde hoy por fin se estrena nuestra película preferida, Casablanca. Ya enfrente la fachada principal se pueden observar el gran cartel que hay colgado. Casablanca, con Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, interpretada por Rick Blaine y Lisa Laun. Se empañan mis ojos de emoción. ¿Significa tanto para nosotros esta película? Una historia de amor en la gran pantalla. Perdón, no me he presentado, soy Elizabeth. Lisa para mi familia, para los conocidos y especialmente para Rick. Soy una chica alta, delgada, de pelo largo, rubio y ondulado. Piel muy blanca y ojos grandes. Siempre me han dicho que tengo un gran parecido a la actriz Ingrid Bergman. Mi prometido, Ricardo, un chico alto, delgado, pelo oscuro y siempre muy bien repeinado, y con algunas ya incipientes entradas. Curiosamente a él siempre le han dicho que tiene gran parecido al actor Humphrey Bogart. A nosotros siempre nos ha hecho mucha gracia y siempre coqueteábamos con la idea de que algún día estos dos grandes actores interpretarían su gran papel como pareja en los grandes cines, en las grandes carteleras. Y menuda sorpresa la nuestra cuando hace 4 años, en 1942, se estrenó en Estados Unidos la película Casablanca, con los actores Humphrey e Ingrid de protagonistas, interpretando a Rick y Lisa. Era como un sueño. Ahora entenderéis el porqué de llamarle Rick a Ricardo. 4 años han tenido que pasar para poderla ver en las carteleras de España. Se cuenta que por el boicot de varias grandes productoras de Hollywood hacia el régimen de Franco, por haberse posicionado del lado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Tengo 2 entradas para esta noche. Las tengo guardadas bajo llave desde ya hace varios días. No veo el momento, cuento ya las horas que quedan para poder estar ya sentada en la butaca de la fila 15, en sesión de noche, junto con Ricardo. Bueno, mi Rick. Terminamos los recados junto con mi madre y nos apresuramos a casa ya que pronto será la hora de comer y mi padre llegará puntualmente del despacho con una hora justa para poder comer, conversar, releer el periódico y hacer alguna cabezadita entre el puro y el café. Entonces es cuando yo aprovecho y llamo a Ricardo, por enésima vez. Esta mañana ya lo he llamado a las 7, ya que quería ser la primera en felicitarlo y sabía que todavía lo encontraría. Pues justo a las 7:30 es cuando sale de casa para dirigirse a la empresa de su padre, basada en productos de belleza y ocupando el puesto de gerente comercial. Hablamos largo y tendido y me cuenta que también está impaciente por llegar la noche y poder ir juntos al cine y después ir a cenar. Me ha dicho que ya ha reservado mesa. Le pregunto cómo irá vestido, pero quiere que sea una sorpresa. Nos despedimos y le digo, ¿qué harás esta noche, Rick? Y él entre risas me contesta, no hago planes a tan largo plazo. Los dos nos reímos, pues últimamente utilizamos pequeños fragmentos que hemos visto en los trailers de la película Casablanca. Me espera una tarde atareada. A las 4 doy clases de piano a la hija de los vecinos. Aunque tengo la carrera de magisterio y ejerzo de maestra en una escuela, en casa tenemos un piano y desde bien pequeña mis padres me enseñaron solfeo y me aficioné tanto que es mi segunda gran pasión. Y por eso, en mis ratos libres, doy clases. A las 5:30 tengo que ir a nuestra modista. Le encargué un vestido chaqueta en tono gris con falda de tubo especial para la ocasión. Lo combinaré con un abrigo largo también en tonos gris, bolso de mano y zapatos a juego. Ah, y también los guantes y tocado, por supuesto. Son las 7:00 p.m. Ya estoy lista. Abro el joyero redondo de mi tocador. En él tengo guardadas las entradas. Las guardo en el bolso cuidadosamente. También cojo de dentro del cajón la bolsita con el reloj y me dirijo al recibidor. Frente al espejo me retoco con un poco de polvo las mejillas y puntual como siempre suena el timbre. Seguro va a ser Rick. Se adelanta mi padre y abre la puerta. Bajo la luz tenue de las farolas percibo su silueta y al entrar observo su gran porte. ¿Y qué veo? Una larga gabardina color beige, un sombrero, menuda sorpresa, tal cual Humphrey en la foto de cartelera. Se saludan con mi padre y discretamente, pero con recelo, nos deja solos. Nuestras miradas se cruzan y con delicadeza me da un beso en la mejilla. ¡Qué linda estás! Me río y digo, mirando la gabardina, ¿y eso? Y él en voz baja y en el oído me dice, estaba por ti, muñeca. Nos reímos, otra de las míticas frases de la película. Nos despedimos de mis padres, no sin antes haber aguantado el gran sermón de vigilar con el coche, cuidado por las calles de noche, Ricardo, por favor, cuida de Lisa, no volváis tarde y un sinfín de consejos más. Ya en la calle nos sentimos libres, empieza nuestra gran noche, nuestro gran sueño. No me lo podía creer. Ricardo me abre la puerta de su coche para que suba, un dark color negro. Nos dirigimos hacia la avenida sin perder tiempo. Estamos haciendo cola, las entradas en la mano, delante el inmenso cartel, con las dos siluetas de los protagonistas. Con emoción nos miramos y nos fundimos en un beso, ante la mirada de unos espontáneos admiradores que nos aplauden y comentan, «Mirad, se parecen a ellos», señalando el cartel. Hace una noche fría, un olor a almendras garrapiñadas nos atrapa. Ricardo aprovecha la cola y se acerca a los ultramarinos que hay justo al lado del cine. En apenas unos minutos ya está de vuelta con las almendras recién hechas, altramuces, cacahuetes y algunos caramelos de miel y limón. ¡Qué exagerado! Fila 15, butacas 8 y 10, sesión 8 de la noche. Siempre me acordaré de estas entradas, le digo, mientras el acomodador nos indica el sitio. La sala está llena por completo, la mayoría parejas jóvenes como nosotros. Las luces se van apagando y aprieto la mano de Rick con fuerza y deseando no censuren ningún trozo de la película. Empieza el nodo, luego los anuncios y seguidamente Casablanca. La película transcurre con normalidad, con mucha emoción. No dejo la mano de Rick ni un instante. Entre la oscuridad y el silencio, nuestras miradas se cruzan en cada instante. Susurros en el oído, besos robados y alguna caricia perspicaz. Nos salvan los ruiditos impertinentes de los papeles de caramelos, el rac-rac continuo de masticar cacahuetes y almendras y la tos persistente de algún espectador. Se abren de nuevo las luces. Ha sido genial, mejor incluso de lo que esperaba. Nos hacemos paso entre las butacas esquivando los cucuruchos vacíos de las almendras y cacahuetes. Cogidos de la mano, nos dirigimos a cenar a un restaurante cercano. Pasamos una agradable velada, conversando sobre la película y riéndonos de todo. Después podemos ir al Pasapoga a bailar un rato, dice Rick. Aprovecho este momento. Se hace un silencio. Saco la bolsita negra de charol con el reloj. Rick me dice, ¿qué te parece, Lisa? ¿Iremos? Yo no le contesto. Le doy la bolsita y le digo, ábrela. La abre y al ver el reloj, el del escaparate, se emociona y sonríe. Mira detrás el reloj. Hay una inscripción que dice, Rick, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Rick me mira, se acerca, me abraza, me besa profundamente y me contesta, el mundo entero se desmorona y nosotros nos enamoramos. Y añade, tócala, Sam. Y de fondo se oye una melodía en la sala. Tarararara. You must remember this. Nos levantamos y empezamos el baile. Fin. Marta Serraíma, Escoda.
Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.